tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Falta menys de mig any per arribar a les eleccions que canviaran la composició dels nostres ajuntaments. I com se sol dir, el més calent és a l'Aigüera. Quines són les claus per a obtenir regidors i perquè pugi la participació? Quin perfil tenen els abstencionistes? Les altres eleccions hi tenen influència? Doncs avui, per respondre algunes d'aquestes preguntes, anem fins a Sabadell per descobrir-ho. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, doncs en volem parlar amb l'Oriol Bartomeus, que és politòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per atendre la trucada del Connectats, Oriol.
Gràcies a vosaltres.
Com es presenten aquests següents comicis municipals que ens esperen de cara al maig?
Bé, es presenten com tots els comicis municipals, interessants, amb molta lògica local i amb el fet afegit de que són, diguem, comicis que van just davant de les suposades eleccions generals i, per tant, actuaran com a barem d'aquestes eleccions generals.
Això vol dir que una convocatòria pot influenciar l'altra?
Sí, sempre. Sempre. Nosaltres parlem dels cicles electorals. La noció de cicle electoral és una mica així difusa, però existeix. És a dir, l'electorat es mou en onades. I malgrat que, evidentment, diferencia, diguem, el tipus de convocatòria i els resultats són diferents si la convocatòria és municipal o autonòmica o general, no diguem ja europea, també és cert que hi ha com unes onades de fons que es transmeten en les eleccions que van molt properes en el temps, i per això parlem de cicles, i podem parlar d'un cicle electoral que possiblement s'iniciarà ara el 23 i que repercutirà, òbviament, les generals, i no sabem si continuarà o tindrà certa continuïtat amb les europees previstes el 24.
I potser ens ha pres la sorpresa, Oriol, i hem d'afegir unes catalanes per aquí al mig.
Bé, jo no estaria molt... Jo no ho crec.
Ah?
No ho crec, però vaja. És a dir, en el nostre sistema polític, el català i també l'espanyol, la facultat per dissoldre el Parlament és exclusiva del president. En aquest cas, del president de la Generalitat. En l'actual tessitura, i malgrat la situació de minoria del grup, diguem, que dona suport al govern de la Generalitat, jo dubto molt que el president Aragonès tingui molt interès, hores d'ara, de convocar unes eleccions avançades. Segurament viurem primer les municipals, viurem les generals, i és possible que en funció de com quedi el panorama després de les generals i què diguin les enquestes, doncs la direcció d'Esquerra Republicana decidirà si dissol o no dissol el Parlament.
En aquest sentit, quines eleccions, quina convocatòria es pot veure més afectada per l'abstenció? On vota menys la gent?
La gent vota menys quan més pobre és, diguem. Això és un fet. Pobres, joves, són els col·lectius on la participació és menys persistent. Lo qual no vol dir que no hi hagin altíssimes cotes de participació, però es donen només en moments molt puntuals quan el clima general electoral té unes característiques. És a dir, allà on hi ha competència, on el resultat és incert, on diversos partits tenen possibilitat de guanyar les eleccions, allà s'incentiva la participació i la gent participa més. Allà on el resultat és més evident, on segurament hi ha una força dominant i no hi ha possibilitat d'alternativa, el que succeeix és que hi ha menys participació. També allà on el debat polític és més fort, és més polaritzat, diguem, com es diu ara, això incentiva la participació. És a dir, la participació depèn del clima electoral, és a dir, de la situació dels actors i de les perspectives electorals de cadascun d'ells, i també depèn de les característiques pròpies de l'elector. Els electors de més edat tendeixen a participar de manera més estable i permanent. Els actors més ben situats en l'escala social també tendeixen a participar sempre i de manera continuada. I a l'inrevés, els electors més joves i els de les generacions més noves tendeixen a votar en funció si se senten cridats. Això és una cosa que cada cop veiem més perquè és una cosa molt, molt típica de les noves generacions. I les noves generacions em refereixo als menors de 50 anys, no vull dir als joves. I és que l'elector d'entrada no participa, és a dir, d'entrada s'ho mira així en la distància, i només participa si se sent cridat a participar. És a dir, si entén que el seu vot serveix per alguna cosa.
Això vol dir que aquests perfils que ens estàs marcant de possible elector afectaran en menor i major grau els partits en funció de quin sigui el seu votant tipus. Si un partit sol tenir més electors entre la gent jove o entre la gent amb menys recursos, patirà més l'abstenció.
Sí. Sí, exactament així. Diguem, hores d'ara, els partits, diguem, tradicionals o tradicionalment dominants s'aguanten i s'aguanten fort bàsicament perquè tenen una base electoral gran, és a dir, de gent gran. I la gent gran té aquesta capacitat no només de participar més regularment, sinó també de ser més fidels al vot. És a dir, no canvien tant de vot. I això explica, en part, com, malgrat tot el que hagi passat, el Partit Socialista manté un cert terra electoral bastant estable, igual que el Partit Popular, i fins a un cert punt això passa també amb Junts per Catalunya.
Parlaves de la fidelitat al partit. Concretament, a les convocatòries municipals, trobes que aquesta participació es dona per fidelitat al partit o hi ha aquest factor de conèixer el candidat o de veure quina és la seva proposta més per la persona, no tant pel partit que ja es coneix?
A nivell local, la persona compta molt. I, sobretot, si aquesta persona ja és alcalde. Diguem que el 2015 vam viure unes eleccions molt de canvi, el 19 vam viure unes eleccions més d'alcalde. Cada cop més la figura de l'alcalde o l'alcaldessa diguem és un gran ganxo electoral i cada cop més hi ha més i més electors que diguem que s'enganxen més a les figures de les persones i dels candidats i candidates que no pas a les etiquetes dels partits. Malgrat això, és veritat que continuen havent-hi, òbviament, votants que voten partit. I continuen havent-hi votants que voten, diguem, voten a les eleccions municipals amb lògiques generals, per exemple. Això també ho tenim.
En un percentatge gaire interessant?
Depèn del lloc. Depèn del lloc. És a dir, les eleccions locals són molt interessants i alhora són molt difícils de preveure i d'entendre, d'analitzar, perquè cada municipi és una història diferent. Tu pots trobar municipis on hi ha clarament una lògica general, perquè no hi ha, diguem, els líders locals no tenen força, i en canvi hi ha municipis on hi ha una lògica absolutament diferent perquè hi ha un líder local molt fort o perquè hi ha dues personalitats molt fortes que fan que el vot es reparteixi d'una manera molt diferent. I per tant també aquelles coses que es fan d'agafar els resultats de les municipals i extrapolar-los a les generals de manera directa, això és un exercici molt simple i molt enganyador, perquè òbviament estàs traslladant a l'arena general unes dinàmiques molt locals, molt particulars, que només es donen en les eleccions municipals.
Aquest exercici no el podem fer a la inversa quan ens trobem casos de regidors que abandonen partits que s'han trencat durant el mandat municipal i es munten una llista pròpia o fan una agrupació d'electors amb altra gent que troben d'acord amb el que volen defensar, però que no han arribat a aquesta visibilitat que ens comentaves d'haver estat alcalde. Quina participació poden esperar aquest tipus de projectes?
Depèn dels personatges. Diguem, hi ha personatges que tenen un arrel molt profund a nivell local i, per tant, que els veus, que canvien de partits, fins i tot que fan partits nous, fins i tot que fan llistes una mica personals i que tenen un vot, i que tenen un vot fidel. De vegades és un vot que els permet, doncs, això... ser regidors ells i algú més, diguem, allò típic, el típic grup aquell d'un, dos, tres regidors, però de vegades en alguns entorns ens trobem, per exemple, amb personatges que, diguem, ocupant l'alcaldia, surten del partit d'origen, formen una llista particular i mantenen l'alcaldia, és a dir, arrosseguen l'electorat. Això t'ho trobes no només a municipis petits, que sí, t'ho trobes fins i tot a ciutats mitjanes i ciutats grans.
Penso ara, per exemple, amb el Jordi Ballart a Terrassa.
Per exemple.
Clar, en el cas que comentava de regidors que potser no han arribat a ser alcaldes, suposo que per la distribució que acaba resultant d'aplicar la llei d'ONT, gairebé els interessa, no sé si dir-li, desincentivar una mica la participació, perquè com més pugi, més car serà aquest regidor que volen treure.
Sí, el que passa és que no crec que tinguin possibilitat. És a dir, incentivar o desincentivar la participació no està a la mà... dels elements locals. Jo crec que és un element molt general. No saps per què, hi ha moments que dius ara toca votar. Per què? Doncs no ho sé, perquè hi ha aquesta falera, hi ha aquesta sensació de que aquestes eleccions són importants i aquestes eleccions portaran canvis. I en canvi hi ha moments en els que doncs, hi ha una certa atonia, hi ha com una mena de sensació de que, bueno, escolta, tampoc no val la pena participar, i no saps per què, però, diguem, hi ha una desmobilització. Aquest any no sabem com anirà la cosa. No ho sabem. Podem suposar que el fet que aquestes municipals siguin una mica primàries de les generals pot incentivar el vot. Segurament incentivarà el vot d'algunes forces. I en aquest sentit, si no hi haguessin canvis, segurament en aquestes properes eleccions municipals hauríem de veure una certa tensió participativa i mobilitzadora entre l'electorat, diguem, proper a l'espai del Partit Popular.
És a dir, que no ens hauria de sorprendre veure que el PP torna a guanyar regidors, eh?
Això seria la lògica. Això seria la lògica, bàsicament, perquè també hi ha un esfondrament d'un dels seus principals competidors, com Ciutadans, i, per tant, hi ha una sensació una mica generalitzada de que el PP està una mica de pujada. També cal dir que aquests efectes, aquests climes, diguem, varien en qüestió de mesos. Però ara portem uns quants mesos d'aquesta certa sensació. Per altra banda, tenim la mateixa sensació que en l'electorat de l'esquerra hi ha una certa sensació de desmobilització, de desincentivació del vot.
Deies que les majories absolutes o aquella tranquil·litat de que potser no és tan important que jo vagi a votar desincentiven. Estic pensant, per exemple, l'alcaldia de Sabadell, la de Toni Ferrés, la de Manuel Bustos. En aquest cas, per això, la desincentivació és per tothom, només per aquells que voldrien votar una alternativa o només per aquells que ja són al govern?
Bàsicament per aquells que volen que el seu vot serveixi. I això afecta principalment el vot a l'alternativa. El que passa és que és cert que des de l'any 15 ens estem trobant amb plenaris municipals molt diversos. De tal manera que, diguem, la sensació aquesta que el teu vot no val és menor, perquè, com tu deies, ja no tenim aquelles majories absolutes tan sòlides que teníem a nivell municipal. De tal manera que, fins i tot sense que el teu, diguem, candidat favorit, sense que guanyi, pot tenir un paper fonamental en el nou ajuntament. I, per tant, l'incentiu a votar és més alt, diguem. És més alt que en els temps aquells que hi havia les majories absolutes sòlides, que allò, anaves a les eleccions i bàsicament ja tenies clar qui guanyaria i era molt, molt, molt difícil pensar que hi haurien canvis de majories. Ara l'escenari és molt més obert.
Oriol Bartomeus, politòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per atendre la trucada al Connectats.
Moltes gràcies.
Ja ho heu escoltat, estarem pendents de veure de si ara, fins al maig, es manté aquest cicle o hi ha canvis.
Molt bé, doncs ja hem fet aquest repàs que ens anirà molt bé, perquè, clar, això de les eleccions municipals, com qui diu, està a la cantonada. I en un tres i no res, segurament que les tindrem a sobre. Gràcies, Pau.